Gairebé 15 minuts i tancarem el programa, però avui és dilluns i, per tant, toca analitzar aquesta actualitat dels darrers 7 dies amb en Xavier Pastor, és politòleg, conflictòleg i director del postgrau de resolució de conflictes públics a la Universitat de Girona. Xavier, bona tarda de nou i molt bona setmana.
Hola, bona tarda, Xavier, què tal?
Mira, doncs avui parlem de diferents conflictes, no? El primer afecta a escala internacional, aquest nou conflicte entre la Xina i els Estats Units amb els globus espia com a protagonistes. Què en penses? I volíem preguntar fins a quin punt l'espionatge entre països creus que és legítim.
A veure, legítim, jo que sàpiga... Bueno, jo no he votat a Joe Biden, evidentment perquè soc català i estic a Catalunya, però normalment quan tu vas a votar un polític en democràcia, no recordo que cap programa electoral posi, escolti, miri, votin perquè jo em dedicaré a espiar el que fan els altres països. Per tant, entenc que legítim queda allò... No queda clar en cap moment. Que ho fan? Sí, clar. Sí, ho fan. És una constant. És a dir, tant cap a dins com cap en fora. Alguna vegada recordo haver parlat també del tema d'espionatge, amb el tema del Pegasus. Els governs doncs, tenen aquesta necessitat de saber coses de nosaltres, dels altres, dels altres països. Bueno, suposo que bàsicament perquè hi ha aquesta necessitat de conèixer què fan, no? I que té a veure amb situacions de seguretat. Jo crec que aquesta legitimitat, que la posaria en dubte, té a veure amb temes de seguretat. Que hi ha moltes maneres de tractar aquest tema, però evidentment ara tenint en compte el context, diguéssim, de guerra... on estan involucrats tant Estats Units com d'alguna manera sembla que també ho està la Xina, doncs se suposa que s'utilitza l'espionatge.
Mira, ara feies menció a la guerra i avui aquest matí hem conegut, no?, la visita per sorpresa de Joe Biden a Kiev, s'ha passejat per la ciutat, per tant no sé si com pot afectar això el conflicte històric que hi ha entre Rússia i els Estats Units, no?, si Putin ho veurà com una provocació.
Sí, clar, la visita de Joe Biden a Ucraïna és un cop d'efecte, d'entrada és un cop d'efecte, evidentment, és com li està tornant, no, a la visita que va fer el president Zelensky a Estats Units, no? Suposo que deberien pactar això. Té un cop d'efecte en positiu des del punt de vista que es mostra a Ucraïna i Estats Units com a països aliats, i per tant la visita és en un territori que està en guerra. A mi l'únic que em preocupa és que això no acabi passant com a molts països on els Estats Units ha acabat actuant i, per tant, cada vegada el remei és pitjor que la malaltia. Estic parlant de països on en el passat els Estats Units sempre doncs, ha acabat doncs, o bé aportant armament, o portant forces, o portant tropes, perquè després aquests països, aquests territoris, contínuament són inestables políticament i socialment són inestables. I l'altre cop d'efecte és que evidentment Rússia i els seus aliats, els suposats aliats, veuen cada cop l'enemic més a prop, no? I a més un enemic que és el líder mundial a nivell polític, a nivell econòmic, a nivell armamentístic. És a dir, que allò que suposadament deien, que l'argument que havien fet servir per entrar en el territori ucraïnès, perquè no volien que Ucraïna acabés formant part de la OTAN o d'estructures europees, doncs sembla que cada cop està al revés, no? Ha forçat que l'actuació sigui en aquest nivell. I entenc que pot generar una certa desesperació i una persona o un govern desesperat és perillós.
Sí, perquè en tot cas Putin no té pinta de quedar-se de braços creuats davant d'aquesta visita.
No, per això...
Va, mira, deixant la part internacional, fixem-nos a casa nostra, que també, déu-n'hi-do, el cap de setmana mogut. Comencem primer amb el conflicte que hem conegut, no?, aquests dies dins, en el si del secretari nacional de l'Assemblea Nacional Catalana, no?, amb la dimissió d'aquest del vicepresident i de 13 membres del Consell Nacional just el dissabte. Per tant, Xavi, això és un símptoma més de l'esgotament del procés, o com ho veus tot plegat, aquest conflicte dins d'aquesta entitat?
Sí. Sí, diria que sí, que és un símptoma de l'esgotament d'aquell procés, és a dir, del procés que fins ara, el procés que tenia que portar o que ens va portar cap a la votació del referèndum i cap a una Catalunya independent. Sí, entenc per això que també, d'alguna manera, és un conflicte mal gestionat, en el sentit de que ja estem veient com cada dia que passa, cada setmana que passa, anem cap a un escenari d'entrada a curt termini diferent, molt diferent d'aquell. No que hi ha, ja no hi ha aquella que hi ha agosarament, aquella trempera, aquelles ganes de sortir al carrer, tot s'ha normalitzat, no sé si és bo o dolent, però bueno, per l'ANC sembla que és dolent, perquè ha perdut força. Penso que hi ha un problema també de lideratges i, evidentment, qualsevol divisió, això ho hem parlat moltes vegades, qualsevol divisió amb qualsevol organització, i més quan és política o social, si vols, igual, té una connotació política, resta credibilitat i resta confiança. Per tant, sí, és un esgotament d'aquest procés. Tanmateix, penso que hi ha marge per repensar des de l'ANC un nou context, una nova funció, una nova estratègia, segurament més silenciosa, més de a llarg termini, de pensar, d'unir fins i tot. Jo penso que al final el que ha provocat això és aquella pressió que va fer sobre el govern s'havia girat en contra i l'han viscut ells, i potser l'ANC pot tenir aquest paper d'ajuntar, podria tornar a recuperar un paper d'ajuntar forces polítiques diverses, no? Junts, Esquerra, totes les forces independentistes, amb un nou procés, per això et parlava d'aquell, i jo cap a un nou procés. No sé com ni quan, però evidentment jo veig que l'única sortida per endavant, l'única que veig és aquesta, no?
Mira, i l'altra qüestió, no, d'aquesta darrera setmana és el cas Negreira, el Barça, en parlàvem ara fa uns moments als esports, no? I per tant, com a expert en resolució de conflictes, volia preguntar, quan surt a la llum una notícia d'aquesta magnitud, no?, que afecta una entitat de gran repercussió mundial, com en aquest cas és el Barça, com es pot fer perquè aquest conflicte afecti el menys possible a la reputació, en aquest cas, del club?
Menys possible, impossible. O sigui, d'entrada, això és impossible. És a dir, se'n parla cada dia. Jo crec que el que cal és agafar la iniciativa en la comunicació. És a dir, el que està fent el Barça és que està deixant que els altres comuniquin per ell. I això és el que no has de fer. Ja no com a conflictòleg, sinó com a comunicòleg, com a expert en temes de comunicació política, o comunicació en aquest cas, ho ha de fer el Barça. Jo penso que, primer de tot, el Barça ha d'acceptar que té un conflicte, és a dir, que existeix. Sembla que últimament es parla, però perquè sembla que això ve de lluny. No és ni un, ni dos, ni tres presidents que estan al darrere. Esbrinar les causes i els motius per què es va contractar aquests serveis. Però ho ha de fer el club. Esbrinar per què es va fer, amb quina finalitat i per què d'aquesta manera. És a dir, al final el que estem posant en dubte és que es contracti a un àrbitre, a una persona vinculada al conjunt arbitral i se li paguin molts diners. Per tant, s'ha d'esbrinar això i això ho ha de fer el club. I també una altra cosa important és que, abans de tot plegat, és a dir, intentar... El que vull dir és cal investigar i també diria que caldria col·laborar amb els mitjans de comunicació amb aquesta investigació, perquè els mitjans de comunicació van traient diferents informacions que potser el club no contempla. No? I és veritat que hem de tenir clar, això avui és impossible. És a dir, ningú s'imagina aquesta situació avui en dia. Abans, sí, perquè jo he estat fent una mica de memòria i pensava, mira, abans els àrbitres fins i tot parlaven els mitjans de comunicació quan acabava el partit de futbol. Encara ningú sap com es designaven els àrbitres fa 20 anys enrere. Ho feia una persona en concret. Clar, això dona a pensar malament. Entenc que, per tant, que el context del que va passar en el seu moment determina aquesta contractació. En tot cas, cul i ras. El club s'ha de posar al davant. No pot estar fent veure que no passa res.
Doncs veurem a veure com ho fa. Xavier Pastor, politòleg, un conflictòleg que cada setmana ens atén aquí a l'Estel Migdia per analitzar l'actualitat dels darrers 7 dies. Gràcies i ens retrobem dilluns que ve. Bona setmana.
Gràcies a tu, gràcies a vosaltres.